El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts, amb el suport de tots els grups parlamentaris, l'informe sobre una taxa del 0,05% a les transaccions financeres no minoritàries, com ara l'intercanvi de bons i accions, o les operacions de divises, que permetria recaptar fons contra la pobresa o per combatre els efectes del canvi climàtic. És el que s'anomena la taxa Robin Hood. Intermón Oxfam, una de les associacions que ha reclamat l'aplicació d'aquest impost, ha rebut amb satisfacció aquesta aprovació. Per parlar-ne tenim al telèfon el senyor Antoni Marimón, director de la delegació local d'Intermón Oxfam. Senyor Marimón, bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, senyor Marimón, què suposaria l'aprovació d'una taxa com aquesta.
Bé, la taxa, com tu has dit, això només seria per les transaccions financeres, és a dir, que considerem sempre que són especulatives, i això, els estudis que s'han fet, és que pot suposar la recaptació de més de 300.000 milions d'euros a l'any a nivell mundial. Això, si ho traspassem a nivell espanyol, estaríem parlant de l'ordre de 63.000 milions.
És una nova versió de l'anomenada taxa Tobin, que la reclamen nombrosos moviments antiglobalització o ecologistes?
Bé, és molt similar. És molt similar, el que passa que la taxa Tobin tenia en compte uns altres tipus de transaccions i el cas de la taxa Robin Hood és una mica més específica de les taxes especulatives.
Però vostè parla de taxes especulatives, però com es distingeixen les taxes especulatives, les accions especulatives de les que no ho són?
Bé, perquè al principi són les que fan les grans companyies, a nivell que a vegades trobem que hi ha moviments de diners en un dia en diversos sentits, no? En un dia avall, de compra-venda de divises, compra-venda de bons, d'accions, etcètera. A canvi, això no consideríem especulatives. El que no consideríem especulatives és si qualsevol de nosaltres fa una transferència doncs, a nivell dels nostres comptes, a nivell de qualsevol pagament o, per descomptat, doncs, totes les transaccions que puguin fer d'enviament de fons dels immigrants.
Però, per exemple, és a dir, un gran moviment de diners pot o no pot ser o pot no ser especulatiu, és a dir, depèn del temps que es triga, no?, entre que es compra i es ven. Per tant, no seria millor taxar aquells béns que es transfereixen immediatament després d'haver estat comprats?
Sí, no, aquests per descomptat, aquests estan previstos també, o sigui, aquests formen part dins de les que considerem nosaltres transaccions especulatives.
I per què el 0,05% i no més?
Bé, perquè ja, és un import suficientment petit perquè vull dir, ho puguin assumir les mateixes entitats financeres i no és prou gran perquè aleshores doncs, busquin altres camins per fer aquest tipus de transaccions. És a dir, si fos molt gravosa per les transaccions, vull dir, no ens enganyem, les entitats financeres són prou poderoses per intentar buscar i donar-hi la volta en aquesta taxa.
Una manera, per exemple, seria, ja que això només s'aprovaria a la Unió Europea, oi? Què impedeix a una empresa o a un gran capital fer les transaccions a un altre país on no s'apliqui, per exemple, un paradís fiscal i evitar-se l'impost?
Bé, veiem, d'entrada, dins de la lluita de la taxa Robin Hood, també estem nosaltres lluitant contra el que són els paradisos fiscals. Perquè precisament que entenem que aquests paradisos són els que s'utilitzen les grans entitats i les grans companyies, vull dir, per exemple, ens trobem en el mateix cas de la majoria de les empreses que estan en l'IBEX 35 estan domiciliades o tenen moviments en paradisos fiscals i que precisament aquests són els que al no estar gravat els seus beneficis, els seus moviments, doncs no comporten cap benefici a la societat.
Nombrosos economistes, si em permet preguntar-li, han apuntat que aquesta mesura és menys efectiva que d'altres, com per exemple eliminar el proteccionisme a Europa, per exemple començant per les subvencions als agricultors, que permetria a pagesos d'altres països del tercer món competir en més igualtat de condicions. Mesures així vostès no les reclamen?
Sí, per descomptat, no considerem que una cosa sigui excloent de l'altra. És a dir, una cosa és la taxa sobre els moviments especulatius i l'altra seria l'eliminació dels aranzels, vull dir que eviten la lliure circulació del mercat i afavoreixen doncs, la producció dels països del nord.
I vostè no creu potser que ara és un moment complicat per gravar els moviments que poden potenciar les economies?
Bé, és que no és que gravin, perquè aviam, és el que dèiem, és prou petit perquè això no tingui un significat important al moviment d'aquests capitals, però sí que en canvi, sí que la recaptació fiscal, estem parlant de 300.000 milions d'euros.
Home, mm-hmm. però tot, tot impost, sí, per petit que sigui, sempre es té en consideració, no? En comparació amb d'altres llocs on no hi és.
Això per descomptat, però clar, el que nosaltres pretenem és que això sigui una taxa que sigui a nivell mundial. Vull dir, una cosa és que ara, en aquests moments, el Parlament Europeu l'ha aprovat, però clar, entenem que el Parlament Europeu, en tant i en quant properament hi ha la reunió del G20 i que l'està encapçalada per França, sigui la capdavantera i que porti això. És un tema que, indirectament, el mateix Obama en el seu moment no ho veia massa malament. Per tant, el que pretenem és que, liderant com ara liderarà França el G20 a la propera reunió, doncs, i tenint aquest recolzament de tot el Parlament Europeu, es portin el G20 i el G20 ho aprovi. Amb la qual cosa estem parlant ja de totes les transaccions a nivell mundial.
I per tant, doncs, per acabar, deixem que li pregunti. Si aquesta mesura finalment s'apliqués, qui recaptaria, qui administraria aquests diners, com s'asseguraria que són ben emprats?
Sí, això lògicament és un dels temes que es fa. O sigui, aviam, la recaptació, en aquest moment hi ha diversos grups de treball que estan treballant-hi, i llavors el que es proposa és la recaptació a través del que es diu la Continuous Linked Settlement, que és les sigles són CLS, és el sistema de pagament per transaccions en divises d'alta seguretat, que això ho utilitzen tots els bancs i els operadors del món. Llavors, a través d'aquí és on es podria fer aquesta recaptació. I l'administració, la idea és que fos un grup d'entitats ONGs i suportats per alguna de les grans entitats financeres mundials, com pot ser el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial.
I és el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial que decidirien com s'utilitzen aquests diners?
Bueno, no directament ells, més aviat serien al revés, les altres entitats. Ells serien una mica com coordinadors o gestors, però el que sí que es pretén és que, aviam, separar-lo del que és les ajudes al desenvolupament i tot el que és el tema, diguem-ne, més oficial, diríem, de les transaccions internacionals. Perquè no ens enganyem, l'última hora, doncs, el Fons Monetari o el Banc Mundial també són ells que fan moltes vegades transaccions d'aquest tipus, no?
Llavors, potser això requeriria una major coordinació entre ONGs.
Això per descomptat. No, per descomptat, aviam. Això és un tema que sempre hi estem lluitant i sempre ja va ser un dels motius pels quals, per exemple, Intermón en el seu moment es vam associar a Oxfam Internacional, de cara a... Bueno, entenem que hi ha d'haver una coordinació molt important a tots els efectes, igual que, per exemple, hi ha un projecte de la... Bueno, un projecte per realitat de les Nacions, que es diu Eureka, de les Nacions Unides, de cara a quan hi ha una catàstrofe, llavors doncs, cada una de les entitats més importants doncs, s'encarrega d'unes coses concretes. Doncs aquí també el que es pretenem és això, que hi hagi una coordinació de les ONGs a nivell mundial, a la qual doncs, bueno, es deliberi i es vegi la gestió i la millor manera d'aplicar aquests fons.
Són optimistes que s'acabarà aprovant?
Jo sí. Nosaltres volem ser optimistes i sí, aviam, suposo que costarà, però bueno, mira, que entenem que precisament el pas que va donar ahir el Parlament Europeu per nosaltres creiem que és un pas important.
D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Marimon, per atendre la nostra trucada i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per la ressò i de la vostra col·laboració. Fins ara.